Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 13 hores, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Maria Ventura. Bon dia, siguen tots benvinguts dijous 25 de juny així a la nostra ràdio, a la 92.2 Ràdio Vila-real, al nostre programa de protagonistes Vila-real. Bé, després del dia d'ahir, no, que va ser com un oasis enmig del desert i sa festa de Sant Joan, la veritat que va ser molt agraïda, veritat, Txelo, bon dia.
Bon dia.
Que com va celebrar ahir el dia de Sant Joan? No, no vas fer res, te vas quedar a casa.
Me vaig quedar a casa, sí.
Pues bé, jo vaig aprofitar per anar a la platja, com sempre, com està propet, però ahir vaig anar més en lluny, no? Em vaig anar al Cossebre, exactament pel lloc on està tota la ruta verda de la Serra d'Irta, no? A les escales, i quan em vaig pujar la foto, perquè se té que pujar foto on vages, a Instagram, vaig rebre notificacions, no, de amigues meues dient-me com que on estava, no, que si me n'havia anat a Eivissa. Jo dic, a Eivissa me'n vaig anar. Jo dic, no, no, això està així al costat. I clar, ells veien les aigües tan turquesa, una cala plena de verd al voltant, o sigui, una ruta que això és immillorable. I jo li vaig dir, és que no fa falta anar-se'n a Eivissa per veure aquestes coses que també tenim així prop, però que no aprofitem. O sigui, la imatge des de la cala, tot arrodejat de verd, uns pins, tot meravellós, i de fons la Torre Badum amb Penyíscola de fons, la veritat és que era envidiable. Aixina era que em vaig oblidar i tot que fora de tot aquell terreny hi havia una pandèmia i un coronavirus, tant que quan vaig eixir me va dir el meu novio, no portem mascaretes, i jo, ai va, és veritat, no? Estem a la platja i és com que hi ha dos mons paral·lels, no? El que tu fas turisme per ahí i tens que portar la mascareta, i quan estàs a la platja, pues no, afortunadament, perquè en la calor que fa de la marinera, Txelo, perquè sí que ha vingut ja l'estiu pa quedar-se.
Sí, ara bé, sí.
Ara sí, veritat? Sí. Bé, pues arranquem perquè avui tenim moltes coses que contar. Fa moltes dies que no parlem de les dades dels infectats del Covid-19. Per què? Perquè no volíem entristir-nos, no? Sí que eren bones les últimes que teníem. Però és que avui volem contar que la Comunitat Valenciana registra una nova defunció i 7 nous casos del coronavirus en la última jornada. I estem d'enhorabona perquè la província de Castelló ja no té casos de coronavirus en les residències de majors. El nombre de pacients ingressats als hospitals valencians per coronavirus s'ha reduït un 10% en només 24 hores. I avui només queden 64 persones, 8 d'elles en la unitat de vigilància intensiva. Per províncies queden 4 a la província de Castelló, sense pacients en UCI, afortunadament. 24 a la província d'Alacant, d'ells 4 sí que estan en UCI i 36 a la província de València i 4 sí que estan en esta unitat de vigilància intensiva. Per part seua, les altes continuen en ascens i s'han registrat 71 des de l'actualització del passat dimarts. En total ja són més de 14.500 les persones que s'han curat des de que va començar la pandèmia. I avui volíem començar això, en aquesta bona notícia que en la que ens quedem, a part d'aixos rebrots, no? Després parlarem en el diputat autonòmic del PSPB a les Corts Valencianes, Carles Laguna, no? I xerrem un poc d'això, no? Dels rebrots, i ell mos conta que són casos aïllats. Esperem que sí, perquè com he dit abans, no? Estava a una platja, no me n'adonava que encara hi havia una pandèmia i ises fora d'aquest terreny i quan te centres dius no, no, és que això encara està així i no mos podem despistar. I clar, està també ixa gent que salta les mesures que han permès, han dit des del govern central, no? I per això recapitulem, perquè des del 14 de març fins al 10 de juny, segons la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, han registrat un total de 5.200 persones que han sigut deteses per les forces i cossos de seguretat de l'Estat i s'han denunciat a més de 600.000 persones. O sigui, ja són persones, eh? I és que Andalusia lidera el rànquing amb més de 150.000 denúncies i més de 1.000 detesos. O sigui, 1.000 detesos a Andalusia i si recapitulem, són 5.200 les persones que s'han fet a nivell nacional. O sigui, ja és nom de casos que s'han donat a Andalusia, no? I el País Valencià no es queda molt arrere, amb 913 persones deteses i més de 100.012 denúncies així a la Comunitat Valenciana. O sigui, també són més de 100.000 denúncies per gent que s'ha saltat les mesures de confinament. O sigui que, i Castelló figura entre les províncies d'Espanya que acumula menys propostes de sanció, més de 10.400 i 44 detencions per les fosses i coses de seguretat així a Castelló. O sigui que almenys així Txelo ens hem portat un poquet millor, però ara Andalusia s'ha passat tres pobles, perquè sí, mil sí. Detesos són mil detesos, I ara parlem d'Europa, perquè la vicepresidenta econòmica del govern central, Nadia Calviño, serà candidata a la presidència de l'Eurogrup, un òrgan clau per a la cooperació entre els membres de la zona euro i la construcció d'una Europa més forta i unida, segons ha informat aquest dijous Moncloa, que ha precipitat que Espanya, que ha precisat que Espanya formalitzarà avui la seva candidatura. D'aquesta posició, Calviño haurà de liderar els ministres d'Economia i Finances de la zona euro, per representant així mateix els interessos d'Espanya, que està pendent de fixar en Brussel·les la senda de dèficit públic a mig termini, després que enguany l'objectiu es preveu que es dispare per damunt del 10% del PIB. O sigui, això sí que és una bona notícia, perquè sabem que el nostre president Pedro Sánchez sí que està liderant, no? I ses conversacions, perquè Europa pensa molt en els països més afectats per culpa de la pandèmia i que més hem patit la crisi. O sigui que si la nostra vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, fora la presidenta de l'Eurogrup, pues seria més favorable per a poder recuperar-nos d'esta crisi. I ara parlem i venim així a Castelló perquè després de 4 dècades construït, el principal embassament de la província de Castelló, el de Arenós, està a punt que veja la llum el projecte que permetrà que genere electricitat per primera vegada. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, responsable de la gestió d'esta planta, ultima la tramitació del projecte de la Unió Temporal d'Empreses formada per la valenciana Bielca Enginyers i la granadina Grup Cuerva, que han elaborat per a l'aprovació del qual ja han sol·licitat. El projecte preveu situar una central hidroelèctrica al peu del famós embassament que repartix entre Cortes d'Arenoso i Montanejos. L'energia generada anirà a parar al rec dels camps castellonecs, segons recull el projecte. Per a que es fi, les dues empreses adjudicades ja han constituït una empresa anomenada Central Hidroelèctrica Arenós SL. Però abans hauran de dur a terme les obres, que consistixen en la instal·lació d'una canonada d'uns 37 metres que es bifurcarà en dos ramals que portaran a l'aigua fins a les dues turbines instal·lades en la central. A més, es construirà un embassament de desguàs i diferents camins fins a la central i la subestació elèctrica. És una bona notícia perquè això també pot generar, no, llocs de treball a la nostra regió. I ara ens quedem a Almassora perquè un motorista de 58 anys ha patit policontusions al xocar amb un jabalí en la carretera CV-108-40, que és la que va des d'Almassora fins a la seua hasta la seua platja. L'home ha sigut traslladat a l'Hospital Central de Castelló. I per últim ens anem a Montanejos perquè un home de 70 anys s'ha ofegat este dijous a les 9 del matí a les seues piscines naturals de Montanejos, exactament a la Font dels Banys. I ara ja sí, arrenquem amb totes les notícies. I què vos pareix si es comencem per Vila-real? Perquè el regidor de promoció econòmica, Xus Madrigal, ja vam comentar l'altre dia, que estaven promocionant i estudiant una targeta que es anomenarà Fem Poble Vila-real, no? Per promocionar i consumir al nostre xicotet comerç. L'escoltem i a veure si mos entenem com funciona aquesta targeta nova. Ens venim hasta Vila-real per parlar amb el seu edil de promoció econòmica, Xus Madrigal. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Xus, hem vist en les notes de premsa que envieu des de l'Ajuntament de Vila-real que ja esteu preparant, no, aquesta targeta de la que vam parlar fa temps, no, que és la targeta Fem Poble Vila-real. De què es tracta això?
Bueno, es tracta d'una iniciativa en la que el que anem a intentar és primar que els diners de Vila-real es queden en Vila-real, no? D'alguna forma. En aquests moments en què han tingut moltes dificultats els comerços, tots els comerços en general, tant d'hosteleria com de tèxtils, com de, inclús d'alimentació, han tingut una situació molt complicada, pensem que hi ha que fer un esforç per part de tota la gent del poble, de tota la gent que puga, de la gent del poble, i aquí un compromís en els nostres comerços, no? És una targeta que serà una espècie de targeta
moneder, no?
Sé, moneder, sí, una targeta moneder, en la qual tu carregaràs diners i aquests diners es podràs gastar en comerços de Vila-real. Quin és l'avantatge? Pues, bueno, l'avantatge és que el que estem treballant és per a que a través de la Fundació de la Caixa Rural estem treballant en converses en ells, mirar la fórmula per poder-ho fer. Des de l'Ajuntament hi hauria una espècie de recàrrega d'un percentatge d'aquesta targeta. O sigui, abonaríem una tosta també per incentivar aquest consum. I després pues, estem parlant en els comerços en general, tant de o sigui, hosteleria, inclús serveis, per a quines que en ofertes exclusives d'esta targeta. De manera que l'usuari tindrà una targeta sense cost que tindrà uns avantatges. Això volem promoure que bueno, a part de la part sentimental i de solidaritat dels veïns i veïnes de Vila-real respecte als seus comerços que han patit i que tots pensem que és molt important que la ciutat estigui viva, els seus comerços és el que donen, no? Un ciutat viva, quan hi ha un teixit comercial, pues mos dona una ciutat dinàmica i viva i podem eixir, vendre unes tapes, unes canyes, podem anar a comprar roba, podem anar a fer mil coses en Vila-real, no? Pues, si volem mantenir això, el sentiment d'ajuda en aquests moments té que ser, com t'he comentat, el col·laborar en aquests comerços. Sí, a més d'uns incentius econòmics de millora, pues millor.
O sigui, jo tindré la meua targeta, no?, on jo podré ficar els meus diners. A més, dins d'aquesta targeta, o sigui, l'Ajuntament ficarà una bonificació, no?, i després, en aquesta targeta també tindré els meus descomptes en aquests locals de Vila-real, de tota manera, no?, de tots els sectors que van des de l'hosteler fins al textil.
Exacte. Això és un poc la definició de lo que estem acabant de treballar. O sigui, ja tenim la part mecànica de com fer-ho, ara ens falta acabar de treballar en els comerciants, en totes aquestes cosetes perquè ells també sigui algo interessant, perquè sí. Lògicament és una targeta que funcionarà en la medida que els comerços impliquen en ella.
Per supost. I quan es podrà ficar en marxa? Quan planegeu des de l'Ajuntament que a lo millor pot estar ja aquesta targeta?
Bueno, nosaltres, com t'he dit, la part mecànica la tenim. Ens queden unes quantes reunions per acabar de polir el tema en els comerciants, reunions de treball. I, bueno, parlem de que operativament podria estar en un mes i mig, una cosa així, però, bueno, després la tindrem que testejar. Farem unes proves, perquè poden existir alguns mecanismes que no acaben de funcionar, de recàrrega, de com puc fer les transferències per carregar-la. Entonces, la testejarem un poc i fer un impuls prou important ens agradaria de cara al final d'agost, setembre, llançar-la d'una forma més potent.
Per ara, els comerços i els empresaris han acollit amb alegria aquesta iniciativa?
Bueno, pues en principi la gent el que em traslada és que qualsevol iniciativa que reactive el comerç pues sempre la veu en positiva. Després, evidentment, pues n'hi ha dubtes, per això estem treballant en ells. Nosaltres no tenim la veritat absoluta ni volem imposar res, que serà algo que ells també se troben còmodos. En principi, n'hi ha una bona predisposició per part dels comerços de tot tipus, hoteleria, tèxtil, inclús sector serveis, electricistes i fontaneros. Entonces, bueno, pensem que pot funcionar si tots posem un poc de la nostra part i entre tots ho traiem.
Sí, a més, també des del consistori amb altres entitats i empresaris d'ací de Vila-real també esteu treballant en una campanya per promocionar el que és l'oci nocturn, no? Contamos un poquet de què tracta aquesta campanya.
Bueno, pues mira, l'oci nocturn és un dels sectors que més està colpejat per aquesta crisi. Van ser els primers en ser molt restrictius en ells i seran dels últims en poder eixir. Més que res perquè el seu esperit com a tal és sociabilitzar.
Clar.
I en un moment en què la sociabilització és tan complicada, pues bueno, ells tenen moltes dificultats. Entonces, nosaltres el que sí que vam fer, ens vam reunir en ells, va ser una, donar-los tot el nostre suport, i a partir d'ahir llançar una campanya que anem a llançar-la en breu, que es diu Queda't al poble de festa, en la que tots, i vull agrair tots els pubs i espais d'oci, estan en la línia d'anar tots a una, i és molt important. Bueno, pues anem a intentar que això, que la gent de Vila-real no se'ns vagi a fora o dins de les possibilitats se puga quedar i col·laborar també en aquest espai d'oci. I la idea és, a mesura que la desescalada ens ho permeta, anar fent iniciatives en aquests locals d'oci per a dinamitzar-los.
Clar. És una bona manera també de reactivar tota aquesta economia, també és part del poble.
Pues sí, perquè al final és un sector que per a nosaltres és molt, molt, molt important. Penso que quan nosaltres siguin de festa, ells estan treballant. I tots volem, d'alguna forma, i si ens traurem-nos i tindre aquests espais, no, per poder anar a passar-t'ho bé amb els teus amics o amb els teus companys o amb els teus familiars, però no oblidem que ells estan treballant mentre que nosaltres estem de festa. Tenim també pues, que plantejar que és el seu treball. L'oci com a tal és un motor empresarial del poble i hem de donar-li també recolzament, com en qualsevol altre sector.
Sí, regidor, parlem ara d'aquest pacte local per el renaixement de Vila-real, perquè les taules de diàleg encara segueixen en marxa, no? Demà teniu una altra. Contem-nos un poquet en quina situació es troba, quines últimes iniciatives s'han trobat en aquestes taules.
Bueno, pues en la mesa del pacte local pel renaixement de Vila-real és una iniciativa que, bueno, en el seu moment l'alcalde pues, va decidir crear-la. Jo, com a president de la Comissió d'Hisenda i regidor d'Economia, pues, estic fent un poc de coordinador de la mateixa, i tots els partits polítics, d'alguna forma, pues, es veiem tots els divendres i distribuïm una quantitat de diners que s'ha posat a disposició d'aquesta taula, que són 500.000 euros, per a prendre iniciatives. La primera mesura que vam prendre va ser distribuir entre les àrees estos diners. Vam posar 250.000 en Economia, 100.000 en Sanitat i 150.000 en Acció Social. Entonces, cada setmana anem prenent decisions. Pues, quan tots estem d'acord en alguna decisió, que debatim, que plantegem, perquè, claro, és molt diferent tindre una àrea de govern en la que tu, d'alguna forma, decidisses quina és la teua línia, o l'equip de govern, que sentamos tots els partits i buscar acords. Entonces, bueno, en aquesta línia tinc d'agrair la predisposició de tots els partits polítics. De moment, cada setmana han existit iniciatives noves. Demà ens reunim, com tu dius, és la primera vegada que va vindre gent de fora a esta taula i van a vindre les quatre associacions locals que tenim que han estat treballant en el tema de l'assistència social. Càritas, Sant Vicent de Paül, Joventut Antoniana i Creu Roja, perquè ja vam aprovar fa un parell de setmanes augmentar els seus convenis nominatius perquè bueno, han tingut que fer front a uns gastos que no esperàvem a principi d'any. Ja vam aprovar augmentar-los, però volíem sentir de primera mà el que ells pensen, el que ells necessiten i si ens en queda curt, pues, farem el que tinguem que fer o distribuirem el que tinguem que distribuir. El moment, en aquests moments també d'agrair-los a ells tot l'esforç que han fet en una situació tan delicada.
És un punt de consens, no?, i de trobada política per unanimitat per fer que això que renaixca Vila-real de la millor manera entre tots.
Pues sí, perquè mira, Vila-real és un poble que sempre ha sigut capaç de reinventar-se. Així han passat diferents etapes, vam passar del secà al regadiu, del regadiu hem passat, quan van vindre les gelades, al motor industrial que tenim ara de la ceràmica, i bueno, ja som una ciutat també de serveis, no? És un moment molt important, creiem, que posicionar Vila-real i demostrar la unitat que s'està demostrant per part dels grups polítics també ajuda que tot el món entenga la importància que té que Vila-real renesca. És molt important.
Esperem que així siga. Regidor de Promoció Econòmica de Vila-real, Xus Madrigal, moltes gràcies per haver estat avui amb tots nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
És el torn de parlar amb el diputat autonòmic del PSPB, Carlos Laguna, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Buenos días. Diputado, diría usted que nos hemos portado bien los valencianos en la noche de San Juan y no hemos hecho nada incorrecto en las playas valencianas.
Pues yo creo que sí. Yo creo que ha habido un buen comportamiento por lo que ha trascendido en los medios de comunicación y que la gente ha sido muy sensata. Muy sensata porque, además, es que se está demostrando que el guardar la distancia física, el utilizar la mascarilla, son dos medidas que son las que de alguna manera están frenando al virus. Y eso está comprobado. Entonces, sería una pena, una auténtica pena, es que con los avances que se están produciendo, que hemos visto que ayer, por ejemplo, pues no hubo ninguna persona fallecida y así lo estamos repitiendo durante muchísimos días, jugarnos el todo por el todo. Y sobre todo, hago ese llamamiento, ¿no?, a la juventud. La juventud le quedan muchos años por delante, muchos. Quizás este sea un año de sacrificio, pero ellos tienen que pensar fundamentalmente también en sus seres queridos, en sus abuelos, en sus padres, porque bueno, pues pueden ser transmisores de un contagio, aunque ellos no tengan en un momento determinado una sintomatología que así lo verifique, ¿no? Y creo que los jóvenes pues deben ser pues unos sacrificados, lo han sido ya durante estos 3 meses de confinamiento, pero tienen que continuar sacrificándose, que luego van a vivir una vida plena en cuanto venzamos al virus, que estoy convencido que vamos a vencer al virus, pero lo tenemos que hacer absolutamente entre todos.
Fíjese usted que yo creo que las noticias de los rebrotes de los últimos días, ¿no?, que han habido varios casos a nivel nacional, yo creo que hace contenernos, ¿no?, y pensar que el COVID sigue estando ahí, ¿no?, que no ha desaparecido, porque parece que desde que llegamos a la nueva normalidad y todas estas fases se nos ha ido olvidando y como que ya estamos más libres, y esto no tiene que ser así, ¿verdad, diputado?
No, no, para nada. El virus está ahí y no solamente los brotes que hemos tenido nosotros, que afortunadamente pues no son de una gran magnitud y parece ser que bueno, pues puede controlarse a través de la trazabilidad y de las personas que han estado en contacto unas con otras, pero es que volvemos a lo de siempre. Vemos potencias con muchísimos más recursos que nosotros, muchísimo más dinero de su Producto Interior Bruto, que dedican una parte de ese Producto Interior Bruto, 2.5 puntos por encima, por ejemplo, Alemania. Entonces estamos viendo como países como, por ejemplo, como Alemania, con un Producto Interior Bruto muy superior al nuestro, con muchísimos más recursos que ellos dedican a la sanidad, lo que es el 11.5 de su PIB, y nosotros estamos en un 9, pues vemos cómo también han tenido rebrotes cuando pensábamos este país no iba a tener ya ningún problema. O lo estamos viendo, por ejemplo, pues en Israel también, que han vuelto a tener brotes. Y lamentablemente, el virus está tan ahí que ya se están produciendo los contagios de manera geométrica. Afortunadamente, bueno, lejos de nosotros, están por Estados Unidos, en Brasil, en Latinoamérica, etcétera, pero es que llevamos ya cerca, estamos cerca de los 10 millones de personas contagiadas.
Sí.
Luego, tenemos que extremar, vuelvo a repetir, esas medidas de asepsia, esas medidas higiénicas que nos preserven de caer en las garras del virus. Hemos visto, por ejemplo, una actitud absolutamente, yo creo que insolidaria y irresponsable, que es la del tenista Djokovic.
Sí.
Que no se le ocurre otra cosa que organizar un fiestuco en plena pandemia, y así ha resultado que él, que es joven, que está preparado físicamente y que, bueno, es un campeón, pero no el campeón de la responsabilidad. Y bueno, pues él se ha contagiado junto a su mujer y otros tenistas que participaron en un torneo que nunca debería haber celebrado. Pues bueno, pues entonces, que si un botellón, que si la cercanía en no sé qué otro sitio, pues en varios restaurantes, tenemos que ser absolutamente precavidos, que no pasa nada. Cuando te vas a dirigir a una persona, que no estás guardando la distancia, ponerte la mascarilla para que no te salpiquen lo que puedan ser esas gotitas de saliva que todos, a la hora de hablar, masticar, comer, etcétera, expulsamos. Pues todo eso hay que evitarlo, las manos, hay que seguir lavándose las manos una y otra vez. En ese sentido, tenemos que estar completamente alertas.
Diputado, ya que usted ha hecho referencia a otros países, sobre todo a la Unión Europea, hoy hemos conocido que la ministra Nadia Calviño va a ser candidata a ser presidenta del Eurogrupo. ¿En qué nos podría beneficiar a nosotros esta posición?
Pues yo creo que muchísimo, en tener peso específico en lo que son las organizaciones europeas, porque al fin y al cabo aquí dependemos muy mucho también de lo que decida Europa con respecto a los fondos que se van a repartir, ¿no? Uh-huh. El que haya una voz con cierto poder político y que se la escuche, yo creo que es importante. Uh-huh. A ver, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde un principio estuvo empeñado en luchar por la solidaridad de los países más ricos y no solamente con créditos hipotecarios a la hora de darnos ayudas, sino que ha conseguido también que de esos 750.000 millones que de momento se van a destinar a lo que es la recuperación, que España pues tenga 140.000 millones después de Italia, que creo que es quien más obtiene, pero que ya son fondos importantes para poder invertir en lo que es la recuperación. Yo eso, y centrándonos, vuelvo a repetir, es muy importante que esté ahí la ministra ahora en Europa, pero centrándonos en la Comunidad Valenciana, también querría recordar que lo que ha hecho Pedro Sánchez con la Comunidad Valenciana, perdón, con Europa, para pedirles ese dinero, lo ha hecho Ximo Puig con el gobierno central y ha conseguido que en el reparto de esos 16.000 millones que van a ser a fondo perdido para todas las comunidades, se haya utilizado en ese reparto el criterio poblacional. Algo Ximo Puig también venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Y así pues vamos a tener, llámesele, la suerte, entre comillas, de que se nos destinen 1.400 millones para la recuperación de la Comunidad Valenciana.
Diputado, en otro orden de cuestiones, hemos visto lo importante que han sido las nuevas tecnologías para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Teletrabajando y haciendo pues toda clase de de servicios, ¿no? A través de esas nuevas tecnologías. Y desde ahí, a raíz de esto, desde la Generalitat, están pidiendo, ¿no?, que se hagan más accesibles esos portales de las administraciones públicas, ¿no?, desde el grupo del Partido Socialista. Cuéntenos un poquito de qué trata este nuevo proyecto no de ley.
Vale, ahí en este caso casi que me voy a poner la medalla del más chicandreu, porque es una iniciativa personal mía, pero apoyada por el grupo parlamentario del PSPB-PSOE, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Y de lo que se trata es de facilitar la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad para que puedan navegar en igualdad de condiciones por Internet, pues que lo hacen personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. En España hay cerca de 950.000 personas con problemas de resto visual. Uh-huh. También hay personas pues que no dominan las tecnologías, como son las personas mayores.
Sí.
Y luego también pues hay un colectivo muy importante de mujeres que tiene una brecha digital demasiado grande, ¿no? Y en ese sentido, a través de los chatbots, que son herramientas, digamos, informáticas que se utilizan para facilitar precisamente esa accesibilidad, pues pensamos que durante esta pandemia, que ha sido el ejemplo, que toda la información, prácticamente toda la información, rellenar formularios, buscar teléfonos, todo lo que es la información del COVID, ayudas del Estado, ayudas de la Generalitat a trabajadores, autónomos, los ERTES, entrar en labor, etcétera, etcétera, pues se han hecho a través de páginas web.
Hmm.
Y entonces estamos en el camino de lo que es la digitalización de nuestras empresas, y eso es un camino irreversible. Y lo que no puede es quedarse nadie atrás fuera de esa información, porque entonces no estaríamos hablando de un Estado de Derecho, estaríamos hablando de un Estado más bien injusto. Y en ese sentido yo espero que prospere esta proposición no de ley, porque además se han abaratado los costes, ¿eh?
Mm.
Un chatbot hoy en día es muy barato en comparación con hace 10 años. El poder hacer una página accesible, pues la verdad es que era mucho más complicado y mucho más caro. Pero así vamos a tener, vuelvo a repetir, esa igualdad de oportunidades para que todo el mundo pueda recibir información a través de las páginas web de la Generalitat.
La verdad es que, diputado, aplaudo muchísimo esta iniciativa, porque es verdad que usted está haciendo referencia a gente que está excluida, ¿no?, de esa manera, de esas tablas tecnológicas, pero incluso los más jóvenes, incluso a veces nos pegamos con esos portales de la administración pública para encontrar lo que queremos encontrar, ¿eh?
Efectivamente. Entonces hay que mejorar como sea el acceso a esa información, con las herramientas que sea, y si es necesario hasta diseñar si ese portal o esa página web no cumple con su función informativa al ciudadano, a cualquier ciudadano, habrá que rediseñarlas.
Uh-huh.
Si es que hoy prácticamente la digitalización, la inteligencia artificial, etcétera, nos lleva a eso, a que dependamos cada día más de lo que es nuestro ordenador, de lo que es nuestro móvil, etcétera, para buscar esa información, y lo tenemos que facilitar a todo el mundo, pero a todo el mundo. Mm. Y lo mismo que ya entraremos en otro terreno, porque es que hay gente que lamentablemente, porque es lo que es el avance de las nuevas tecnologías, la digitalización, etcétera, va muy por delante de lo que es la sociedad en general, y tendremos que empezar a adecuarnos. Pero nadie, como tantas veces hemos repetido, se puede quedar atrás. Hemos escuchado en múltiples ocasiones cómo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apuesta por eso, por la inteligencia artificial, por la digitalización, por la innovación, por la investigación, etcétera. Y eso hoy en día, a través de Internet, a través de las redes y de las nuevas tecnologías, el que tú no estés familiarizado con eso te hace perder el tren y quedarte en el furgón de cola.
Pues esperemos que esto pronto sea una realidad. Diputado autonómico del PSPB, Carlos Laguna, muchas gracias por haber estado y hablarnos
María, de todo.
Dígame.
Muy rápidamente,
sí.
En un segundo. Mira, quiero hacer un llamamiento a la población en general, porque estamos oyendo cómo los bancos de alimentos pues empiezan a flaquear precisamente sus existencias y tal. Y a mí me gustaría que de alguna manera pues la gente sea solidaria, que lo es, y aquellos que puedan, pues aporten su granito de arena, pues en Cruz Roja, en Cáritas u otras organizaciones sociales que se estén dedicando al reparto de alimentos. Hemos visto como el informe de Osman nos ha dicho de que se suman a la pobreza 750.000 personas más en esta situación, y me gustaría que la gente diera una respuesta solidaria.
Pues sí, esperemos que así sea, porque es muy importante también el papel de todas las personas, ¿no?, para ayudar al resto. Y España creo que siempre hemos demostrado que somos un país solidario y tenemos que seguir demostrándolo, ¿no?
Muy bien, perfectamente.
Pues muchas gracias, diputado, por su última reflexión, ¿no?, y gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Seguim d'aniversari, no? Perquè la Diputació de Castelló fa un any, no?, que ja es troba en marxa des de que es va fundar després de les eleccions municipals i autonòmiques, i per això avui volem tindre a nosaltres a la diputada de Cultura i portaveu adjunta, Ruth Sant. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Ruth, un any difícil, no?, per estrenar-se.
Pues la veritat és que sí, ara fem balanç, no?, com estos dies estem fent un any que vam ocupar els nostres càrrecs. Pues la veritat és que tens una sensació un poc agredolça, no? Perquè, claro, estos últims 4 mesos se pot dir que han sigut 4 mesos, no diria en blanc, perquè han fet moltes coses i hem intentat reestructurar moltes coses, però sí que són quatre mesos que no han fet tot el que teníem previst, i la veritat que sí que te queda un poc el gust aixina un poc agredolç.
És que nosaltres fèiem reflexió de que hem patit una pandèmia, un temporal glòria, una dana, i era com, què més pot tindre, no?, este 2020? És que és una reflexió que tot junt, no?, fa un poquet de pudor, no?
Sí, la veritat, jo, a més, sumo que al Castell de Peníscola també ens va caure un llamp i també ens va deixar sense llum i tot, i dic, bueno, a mi ja més coses tampoc me poden passar, no? Però, bueno, sí, al Castell també ens va caure un llamp i també ens va fer un poc de mal, però, bueno, ara ja està tot solucionat i obert, que és el que volíem tots, tindre el Castell també obert i que la gent començarà a visitar-lo.
Clar, i com seguís d'esta situació ara? Com se es comença de nou?
Pues bueno, nosaltres, per exemple, des del Departament de Cultura, el que hem fet ha sigut no anul·lar pràcticament res, i el que sí que han fet ha sigut reprogramar, no? Jo crec que, quan he parlat moltes vegades durant aquests mesos, que necessitem tindre una alegria de poder sentar-nos i que algú ens faci riure o plorar, no?, inclús a un teatre o bé en el que siga. I la veritat és que nosaltres estem acabant de treballar en reprogramar tota la programació cultural que anàvem a fer a més de 50 pobles de tota la província perquè aquestes activitats sí que se faiguen. I la veritat és que hem estat en això, reprogramant, remodificant el nostre pressupost, no?, per a algunes activitats que algunes obres que no s'han pogut, no se podien executar ja per terminis, pues alliberar aquests diners i que vagin al fons Covid que vam aprovar el dimarts al plenari pel que arribó els diners als ajuntaments, i bueno, pues així estem acabant ja esta fase, no?, i ja incorporant-nos en esta nova normalitat de començar a visitar alguns dels projectes que portem entre mans i començar també, pues, a fer reunions presencials, que al final és el que tots volem. Aunque no ens puguem tocar, almenys tindrem un davant dels altres.
És que, diputada, vostè deu ser una de les que més afectada ha patit, no?, la que més ha estat parada per culpa d'esta pandèmia. O sigui, vas començar bé perquè anava a acabar l'estiu quan vas començar esta legislatura, no?, però ara de col, quan tornava a lo millor amb noves forces i ja amb l'experiència de l'any passat, no?, li paren tot el que estava pensat.
La veritat és que sí, no? Perquè, per exemple, una de les coses que sí que no se faran seran les trobes de bandes de música, i l'any passat, uh-huh, pues, això sempre sabem que amenitza molta gent. L'any passat, pues, bueno, vaig poder acudir a totes menys a una, i el meu repte era enguany poder acudir a totes, uh-huh, i pues, enguany no se'n farà cap, i és aquesta espineta, no?, que te queda. Jo vinc del món de les bandes de música, entonces és una part de la meva faena, no?, que, de les que més m'agrada, però, claro, hi ha altres coses, pues, bueno, que s'has... les han modificat, el pla, per exemple, el pla d'arqueologia, pues al, al maig se tenien que fer excavacions i ja no se van poder fer, però se reestructuraran perquè se facin durant aquest any, i que les excavacions que ja teníem projectats, que sí que se feren les activitats, les, sí que se facin a totes. No sé, per exemple, en breu presentarem el 3D del castell de Peníscola, que sabeu que era una de les coses que teníem pel 2021, i pues, bueno, ja que el castell estava tancat, no?, hem aprofitat, hem remodelat, i almenys tot això estarà disponible antes de que la nostra planificació mos ho portava. I la veritat és que és això, que veníem a, bueno, un any que vam començar, pues, ja a mitjan de l'estiu, no?, pues, trobant-nos totes les coses programades, i que enguany, pues, és aquesta sensació de que, bueno, tot el que havies programat no podràs acabar de viure. Però jo crec que això de la pandèmia, pues, ho hem de mirar-ho ara en respecte, perquè jo crec que l'important és mirar-ho en respecte, perquè encara està aquí, és un ésser viu, no?, que tenim entre nosaltres, però que tenim que aprofitar-ho i fer que millorar les altres coses, no? Jo crec que en això estem.
Clar, el que perjudica per una part, per no veure espectacles, sí que pot beneficiar això, que els monuments hagin estat tancats, tant els museus i tot, i que potser sí que s'ha pogut restaurar o s'ha pogut fer altres coses que potser quan està obert al públic no es pot fer, no? Per el que he pogut escoltar de vostè.
Sí, i a nosaltres, per exemple, al castell de Peníscola el que ens ha passat és que, com tampoc se podien acabar les licitacions, sabeu que al castell de Peníscola al desembre se van acabar les obres, i l'objectiu era enguany licitar tota la mutualització de dins. Pues no, per terminis, clar, 4 mesos sense poder licitar les coses, després no se n'ha pogut acabar, i el que han fet era això, pues, licitar coses que teníem per l'any que ve i les d'enguany passar-les per a l'any que ve per tema de terminis i tot. Vull dir que al final és això, és un poc aprofitar les circumstàncies que tal qual ens han vingut per a poder adelantar algun altre tipus de feina que també s'ha de fer, que moltes vegades no es veu, no? Però bueno, que ho hem aprofitat, i jo crec que la gent al final, quan veurà el resultat, per exemple, del castell de Peníscola, que si no passa res, la setmana que ve ja estarà disponible per a tot el món, veurà lo fantàstic que ha quedat.
Sí, també hem conegut avui que altres espais, com és Alcossebre, l'ermita de Santa Llúcia, o prop que està també el castell, no?, també són oberts, són espais que també se van obrir a poc, no?, tot es comença a funcionar de nou.
La veritat és que sí, també poden començar a fer visites guiades, però sí que és veritat que en un cert número, no?, de gent, pues sí que s'ha començat a recibir visites, per exemple, als castells de Pulpis i Tivert, i que som conscients de que n'han hagut, i que la veritat és que la gent ara ne busquem molt de contacte amb la natura, no? No estar dins de quatre parets, no?, sinó sortir, poder passejar. Jo crec que la nostra província n'hi ha molts indrets, moltes coses xules per a poder veure. Jo crec que enguany serà donar-li l'oportunitat de conèixer els 135 pobles de la nostra província.
Sí, a més, la cultura, el turisme i la platja van molt de la mà, no? Des de Diputació esteu treballant molt per a que la gent vinga o es quede a la mateixa província.
Sí, la veritat és que sí. Estan des del Departament de Turisme, la companya Virgínia està treballant molt en una campanya, pues, això de el turisme segur, perquè tenim, jo crec que ho han fet bé les autoritats sanitàries, però també tota la ciutadania, i tenim que ajudar tots a que la nostra economia, no?, vagi endavant. Nosaltres, per exemple, des de Cultura estem a punt també de resoldre totes les subvencions per programació cultural i els esdeveniments culturals de les associacions i empreses de la província, que en total són més de 650.000 euros, que jo crec que és important també, pues, això, que aquests 650.000 euros al final també aniran a reactivar un sector com és el de la cultura, en el sentit més ampli, que s'ha vist molt afectat, no? I en això estem tots, tirant endavant totes les línies de subvencions per a que l'economia se reactivi quan antes.
Tot té la part bona, diputada, sempre tenim que veure la part positiva. I, per exemple, a una mateixa pot dir que ha guanyat molta experiència, no? D'això que acabem de viure. A més, haurà pogut segur parlar amb molts artistes, amb moltes entitats culturals ara mateixa, que li han traslladat a viva veu tot el que han passat, no? Com ha viscut vostè tota aquesta situació? Què li han traslladat ells i quina experiència ha guanyat vostè?
Jo crec que és una sensació un poc d'impotència, no? Primer, perquè veus que no ens donem compte de que els necessitem tant, no? A les companyies de teatre o... No sé, jo crec que ha sigut un poc aquesta sensació de no poder ajudar més perquè no podíem fer molt més, perquè el pressupost és el que era i les activitats pues, ja les teníem compromeses, no? I la veritat és que sí que m'he reunit en molta gent via telemàtica, no? I la preocupació és, no?, de que la majoria de gent que viu de l'activitat cultural, no? Pues no tenen un contracte fixe, entonces claro, totes les ajudes que traien en el govern central o l'autonòmic no els arribaven perquè pues per les circumstàncies de la temporalitat, no, que també té el sector de la cultura, i la veritat és que ha sigut enriquidor a l'hora de poder ajudar-los, de poder veure com enfoquem algunes coses, per exemple, pues, de cara a com programar l'activitat cultural del pròxim any de la Diputació de Castelló. Jo crec que això ens ha fet parlar molt i veure com podem reconduir les polítiques, ja no només per aquest present més immediat, sinó també per futur, no? D'obrir una convocatòria per a que totes les empreses del sector de la província de Castelló puguen presentar els seus projectes aquí a la Diputació, com estem treballant en redefinir el catàleg que ja tenia la Diputació de Castelló per a fer una ferramenta útil, ja no només per als els ajuntaments o els regidors de cultura o festes dels pobles, sinó també perquè les mateixes empreses del sector de la nostra província puguen apropar-se més a qui pugui contratar-los, no? Tenint una plataforma única que ja té la Diputació, però que s'ha quedat obsoleta, no? I pues, estem veient com la podem modificar pues, per això, per a donar que siga una plataforma que els dono veu a tots els artistes de la província de Castelló. I bueno, han sortit cosetes que a lo millor, com el dia a dia mos anava tan ràpid, no mos assentàvem mai a parlar-ho. Jo crec que ara mos ha servit de base també per a tindre algunes reunions més pausades, en més temps, i poder traure coses positives pues, com esta que ara te dic.
I, diputada, per finalitzar un porquet, amb quin objectiu o amb quin lema arranca vostè este segon any de la legislatura?
No sé, jo... Ui, un lema, això és un poc difícil, no? Però jo crec que bueno, jo ho agarro en força, també. Jo crec que la mateixa energia que vam començar fa un any, que era una experiència il·lusionant, no? Que bueno, després de tants anys que el Partit Socialista pues, torna a estar governant a la Diputació de Castelló, que també pues, que el president de la Diputació pues, ens va... el company Pepe Martí pues, ens va assignar les àrees, no? I a mi m'ha donat una àrea que era la que, no sé si dir-ho, la que jo volia, no? La que jo creia que podria aportar el meu gran d'arena i que també m'aportarà a mi per a créixer personalment. I jo crec que aquí estem treballant molt, intentant arribar a tots els pobles de la província. Jo crec que el nostre lema té que ser el mateix, no? Seguim pensant en el municipalisme, en els pobles, i que arribo a la cultura com a més gent millor.
Això esperem. Diputada de Cultura de la Diputació de Castelló, Ruth Sanz, moltes gràcies per haver reflexionat amb nosaltres de tot aquest any viscut.
Moltes gràcies, Maria.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-32-2041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
Bé, avui la cita obligatòria és a les Alqueries, perquè avui estan de festa i per això avui parlem amb la seva alcaldessa, Esther Lara. Bon dia.
Bon dia.
Bé, Esther, una segregació diferent i atípica, veritat?
La veritat que bastant, perquè bueno, des de que hem tingut que canviar un poc l'hora per intentar adaptar-nos també a la situació d'enguany, adaptar la situació.
Sí, tots els anys, no? Acaba a les 7 de la vesprada o les 8, sempre es feia aquesta commemoració de la segregació on es llegeix l'acta, no? Davant el monolito, però aquest any haveu decidit canviar l'hora, no? Perquè per l'aglomeració de gent, perquè no hi ha xatant o com?
Bueno, principalment també s'ha fet perquè al no haver cap acte programat per al dia d'avui, anteriorment la resta dels anys, després sempre compartíem la vesprada amb l'associació de jubilats, amb ells, i enguany pues, tampoc al no poder celebrar la vesprada amb normalitat vam decidir passar al matí per intentar també un poquet per finalitzar el dia a migdia, no? Que ja no teníem res més. En quant a gent, jo considero que ha hagut més o menys la mateixa que sempre, no? Un poc...
Ves que és un dia marcat en el calendari que tots els alquerieros ens agraden ara, ahir se homenatge no al monolito.
Sí, la veritat que és un acte de sentiment, no? d'orgull, de sentir-se del poble de les Alqueries i que pues, any rere any, no? Com havia dit, un poc el discurs celebrem la vida, no? Orgullosos de pertanyer a aquest poble, no?
Sí, bé, encara que no hi hagin hagut festes presencials, sí que s'han fet moltes actes a través de les xarxes socials, no? Contem-nos un poquet què és el que han fet.
Bé, pues hem intentat no, mantenir l'esperit de les festes i hem programat activitats de xarxes socials o la missió en directe del dia d'avui per a poder arribar pues, a totes les cases i a totes les edats. I bé, doncs hem fet des de contacontes que ja havien fet algun en el confinament, hem fet un escape room, que la gent ha estat molt contenta, no? Un escape room per a que la gent pugui conèixer un poc més la història del poble i tindre aquestes nocions, no? Que a voltes se mos obliden o passem per alt. S'ha fet també la globota des de casa, hem repartit el tema dels globus per a que sí que es poden fer la globota des de casa i la bandera, no? Conèixer si tenen identitat tan nostres com és la bandera del municipi, els colors que la formen, un poc per a que la gent pugui participar en tot, no?
Una de les imatges també més peculiars que hem vist estos dies, els que vivim a les Alqueries, són la imatge del nou mural que està a l'entrada, no?, del municipi. L'altre dia vam parlar amb Júlia i en Gibera, que són les creadores d'este mural que commemora el 35 aniversari de la nostra segregació. Contem-nos un poquet com és esta iniciativa i per què.
Bé, pues la iniciativa la va llançar un membre de l'equip de govern, la companya Belén, i la veritat que ens va aparèixer una molt bona idea. Jo crec que ha sigut molt encertada per a poder recordar, no?, i commemorar el 35, que no deixa de ser un any important, però sí dels que marca, no? El 35, el 30, el 40... I bé, sobretot és aquesta imatge icònica, no?, que tot el món crec que alguna volta hem vist, no?, i ens ha sentit una satisfacció, no?, i aquesta alegria que transmet la imatge de tota aquesta gent que va estar lluitant per aconseguir un poc pues, arribar a on van arribar, no? Va ser una lluita constant i dura que ens ha permès ficar-nos pues, un poc al poble de les Alqueries en el punt en el que estem ara també. I les bases van servir per a que se poguera continuar.
Esa imatge que estan pintant, no?, a aquestes parets de l'antic camp de futbol, avui s'ha convertit en un emblema en xarxes socials perquè tot el món està compartint aquesta mateixa imatge, no?, la de la capçalera, de la manifestació del dia que ens van convertir en poble i ficar som poble, no? És algo molt bonic que la gent jove seguisca tot aquesta arrel, no?, que hem tingut així a les Alqueries.
També volíem ja un poc deixar enrere, no?, el de ja som poble, sinó definitivament que quedara clar que som poble. un poc que jo he vist a la gent aquesta setmana passar, no? A veure com anaven, sí, com anaven pintant-lo i demés, i veies a la gent aparada, i de veritat que jo pensé que ha sigut un encert, la gent està contenta, i com dia abans, no és, una, és una imatge que la gent ens identifiquem, no?, en la segregació, i que, bueno, perdurarà a l'entrada del municipi i tot aquell que passe pel poble un poc, pues, però la podran veure sempre i recordarem dia a dia.
Sí, per als pobles costers, Sant Joan és l'emblema de la foguera, no? Però per a les alqueries el dia important és el dia 24, el dia de la traca, no? Que tot el món és al carrer, amb la seva bicicleta, a recórrer tot el poble. Ahir es va canviar, no?, esta data de la traca per dos castells simultanis que, a més, han agradat a moltíssima gent, a tot el poble.
Sí, la veritat que vam tindre, en principi vam pensar fer de tres punts diferents, i finalment ho vam deixar en dos per la situació en la que estaven. I la veritat que, bueno, jo el vaig gaudir també des de casa i em va aparèixer, pues, bueno, assombrant, sincronitzat, com treballa Reyes Martí, no?, en aquesta perfecció que sempre té ella. I la veritat que crec que va ser un moment bonic, no?, que a mi se me van ficar un poc els pèls de punta, perquè en acabar el castell des de casa senties com la gent aplaudia, no? Recordava, pues, dies darrere, quan a les 8 la gent anava a aplaudir, no? Era un poc aquesta sensació, aquesta mescla de sentiments, un poc de baix, no? Però jo crec que va ser una iniciativa que la gent també li ha agradat, no?
Sí, els comerços locals també estan formant part d'esta festa, no?, també a través de les xarxes socials, per fer un sorteig, no? Contem-nos un poquet, alcaldessa.
A veure, és una campanya que vam llançar ja farà uns 20 dies o un mes quasi, s'ha fet per intentar ajudar a tots els comerços que estan un poc en la situació ara de la pandèmia, en la crisi sanitària, que han patit, han tingut que veure tancat, que tindré que tancar, no? Entonces vam decidir fer com uns vals que l'Ajuntament directament abonaria a cada comerç, presentant la seva factura pertinent, era que donar-los líquides als comerços en aquest moment, no? I després, durant al llarg de 6 setmanes, farem sortejos per a poder que la gent ja vagi directament a consumir. Se faran sortejos via online i a través de xarxes socials, i això se faran també, hem esperat, no? Perquè primer s'han segut tots a través de les xarxes socials, i hem esperat ja que no tinguem ninguna fase, que n'hi haguera ja poder eixir-me de casa, perquè també des de cada comerç tindrà una bústia en poder depositar també per a participar en el sorteig.
Bé, doncs des d'ací animem a tota la població de les alqueries que s'anime, no?, a participar en aquest sorteig. Bé, alcaldessa, la deixem perquè avui és un dia molt especial, no? Segur que tenen més actes als canar i celebrar aquesta festa de la segregació, encara que enguany siga diferent, i esperem a l'octubre tindre més èxit i poder eixir tots al carrer a festejar-ho com toca.
Pues sí, esperem que a l'octubre la normalitat ja sigui establerta i puguem tindre un calendari festiu, pues, com cal, no? I sempre hem tingut.
Moltes gràcies, alcaldessa de les Alqueries, Esther Lara, per estar avui amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
Todo vuelve. Vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros. Y vuelven los 10 días Kia, que prolongamos hasta final de junio con ofertas irrepetibles en toda la gama. Vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
Ay. 2017. siga, ja ha plogut d'esta cançó que encara que l'escoltem seguirem cantant-la tot el dia, no? En 2017, Luis Fonsi i Daddy Yankee ens van treure esta cançó que avui hem flipat perquè va ser el 13 de gener, o siga, i vam estar cantant Despacito fins al setembre, perquè això va ser cançó de l'estiu i vam ballar tot lo que podíem i més, veritat, Txelo?
Sí, vam estar tot l'any ballant esta cançó.
I cantant-la. Mos la vam fer avorrir, eh? A molta gent. I per això avui, Txelo ha sigut l'encarregada de donar-nos esta cançó i acomiadar-nos amb este sonit tan estivalenc, no? Com és Despacito de Luis Fonsi i Daddy Yankee. Bé, i a vostès els tinc que deixar fins demà. Més i millor, una setmana molt curteta. Això que hem tingut festa en el mig, pareix que ha sigut com un bufit, veritat, Txelo?
Sí.
Bé, fins demà, bonica.
Demà, fins demà.
Bé, i a vostès ens escoltem demà amb més coses i millor. I ara els deixem amb Javi Mata.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas.